Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
RAC més 1 presenta RAC and Go. RAC and Go. El podcast sobre startups amb Oriol Llop. Amb l'impuls de CaixaBank.
Day One.
El servei per a startups,
scale-ups
i inversors de CaixaBank.
Quantes mares coneixeu que estiguin preocupades pel nivell de violència dels videojocs al que juguen els seus fills? Segur que moltes, però ben poques han fet el que ara us explicarem. El podcast d'avui és una combinació molt curiosa. Va de l'oportunitat d'emprendre en el món dels videojocs i, com a protagonistes d'aquesta història, una mare, el seu fill i un youtuber. Comencem a jugar? Som-hi!
RAC and Go, el podcast pels emprenedors.
Change the world, or the world will change you.
Conchi Pérez Andreu, gràcies per acceptar la nostra invitació.
Gràcies a vosaltres.
Quantes vegades deus haver passat per l'habitació del teu fill o pel menjador i haver pensat, és que no m'agrada el que està jugant el meu fill?
Doncs no poques, ell ho sap. La veritat és que el menjador, perquè segons quines edats era al principi el menjador i després l'habitació, però sí.
Massa violència, massa disparar, massa guerra?
Moltes hores i massa matar i massa disparar, sí, en alguns moments, sí.
A veure, davant d'això, la primera possibilitat com a mare era debatre-ho a casa, posar-ho a debat, jo què sé, a l'hora de dinar, i no sé què li deies al teu fill per intentar-lo convèncer de que aquell joc no era bo.
Bueno, que al món hi ha més coses, no? Que també s'ha d'explorar i veure altres oportunitats, no?
O una altra opció que ha sigut, mira, prohibit aquest joc.
Home, però prohibir... Tu creus que pots posar portes al mar a les coses? No es pot.
Tens raó. Tercera possibilitat, descobrir que hi ha altres gèneres de videojoc, que no només la guerra és possible.
Ah, exacte. Jo m'agrada més anar... Ens agradava a casa més anar amb aquest sentit. Llavors, nosaltres pensa que també havíem jugat a bàsquet, PlayStation, uh-huh. temes de Fórmula 1, llavors, bueno, tractar de buscar altres alternatives.
Ferran, com estàs?
Bones.
El Ferran és el fill de la Conchi. Ferran, sí. Això que deia la mare, això et relliscava absolutament i tu seguies jugant com sempre o no?
A veure, al final per mi els videojocs han sigut quelcom de tota la vida. Sempre hi ha aquests preferits, no? Tens els teus favorits que sempre hi estàs jugant, però sí que sempre m'ha agradat tots els tipus de videojocs. Li fotia moltíssimes hores, al Halo i al World of Warcraft. Aquests dos jocs, millor no comptar les hores que li he fotut, però sí que és veritat que també tens això, no? N'hi ha molts més jocs, no tot és disparar ni molt menys, i tu passes molt bé també.
Fins al punt que al final has triat com a professió la de dissenyador de videojocs.
Exacte.
O sigui, la passió ha arribat fins aquí, eh?
Sí, sí.
I, escolta, expliquem exactament, Conchi, quina va ser l'opció, perquè no va ser ni la primera, ni la segona, ni la tercera. Bé, hi ha una quarta opció, que és la de crear un joc de forma conjunta, sí o no?
Bueno, tot el tema d'emprendre... O sigui, jo sóc enginyera informàtica, val? Ho dic per també el context, sí, perquè també perfecte. Estic propera i tot el món del videojoc sempre m'ha agradat, no? Llavors, diguem-ne que ell, per un costat, doncs, s'inicia amb aquesta formació i tira endavant i és un món superapassionant perquè junts ja vam... Bueno, quan vas anar a triar la carrera, a més, veure tot el que... El contingut, la veritat, era molt atractiu. L'hauria fet jo si hagués pogut repetir la meva vida i m'hi hauria enganxat, eh? Però, bueno, després hi ha un moment, no? Ell t'explica després una mica.
Va, explica, Ferran.
No, doncs, bueno, jo vinc d'haver estudiat a ENTI i d'allà vaig començar a treballar, ja portava uns anys i havia anat sortint el tema. Ostres, i si fem un producte, i si fem un joc, i si fem quelcom? I vaig començar el màster, em vaig voler centrar molt més en PC, venia del món mòbil, i allà vaig conèixer el meu mentor, el Scott Bales, que en quan li vaig ensenyar la proposta d'empresa que teníem sobre la taula, va dir, sí, endavant, feu-ho, de veritat. I
això era un agost del 2020, això, que sí, li vam estar donant moltes voltes, i al final vam decidir tirar endavant.
O sigui que avui tenim aquí una mare i un fill emprenedors.
Ah, això mateix.
Molt bé. Fundadors de l'startup Roll and Box i amb un videojoc al mercat que es diu, com es diu, Ferran?
Those Who Came, Healing Solaros.
I que, a poca broma, acaba de guanyar el premi al millor videojoc atorgat pel públic assistent a la darrera trobada Saga 2022.
Sí, estem supercontents. La veritat és que ens honora molt i és un premi a molt d'esforç, perquè crear un videojoc de fàcil no té res.
Quan us ha costat de temps de fer un videojoc?
Any i mig, camí dels dos anys, també perquè hem volgut construir tota una infraestructura, no només el joc en si, sinó també per poder créixer després com a empresa. Llavors també inverteixes més hores.
Sí, sí. The best way to predict the future is to create it.
Esteu escoltant RAC & GO, el podcast de les startups de RAC 1.
Doncs va, presentem el videojoc. On passa, per exemple? El context quin és?
Doncs Dos Who Came és un joc que va de curar. I ens trobarem en un planeta que es diu Solarus, és un planeta alienígena, nosaltres som alienígenes, i ens trobarem davant un planeta que està completament corrupte i que ens intenta matar. Però tu no pots matar. Tu el que has de fer és anar curant, anar trobant què ha passat, qui és aquesta cera que ha provocat tot això, i parar-li els peus. A mesura que més cuidis el planeta, doncs també el planeta t'anirà ajudant. Llavors arriba un moment que tens aquest punt del karma, no? Si pots ignorar-lo, si vols, sí. Però es pot transformar en un Dark Souls sense voler.
Quin rol juguen aquí les energies?
Exacte, a mesura que anem avançant tenim unes energies, són les nostres eines, són els poders que tenim nosaltres, i també descobrirem una sèrie de tratges que ens permeten doncs, fer totes aquestes accions dins del curar. Aquí, dins de com està fet, està pensat per jugar-se en multiplayer, d'1 a 4 jugadors, i tenim aquestes 4 energies. Per tant, les sinergies entre elles, si sou més jugadors, doncs, també podeu explorar el món d'una manera més potent.
Les energies són com diferents maneres de moure't per aquest món, val? D'aprofitar l'energia, captar-la, gestionar-la, i et dona pues, molts diferents tipus de moviments.
I com es guanya?
Aconseguint curar el planeta i parant amb Vineok, que és el que ha provocat aquesta corrupció. Sí.
Deixa'm saludar algú que es veu autoritzada sobre videojocs. Roc Massaguer, o més conegut com Outconsumer, com estàs?
Hola, què tal, com anem?
Gràcies per també participar del podcast d'avui. Amb 750.000 seguidors al teu canal de YouTube, et puc presentar com a youtuber, correcte o no?
Sí, ara m'hi dedico menys, però jo crec que aquesta nomenclatura tothom t'ubica i sap exactament a què et refereixes, per tant, a mi no em molesta, hi ha gent que sí que li molesta, a mi no em molesta que em diguin youtuber.
Roc, a tu t'agraden els videojocs des de ben petit també, comences a jugar, ho combines amb la feina, també vinculada amb aquest món, i a partir d'aquí, com és que t'hi dediques a full a tota aquesta història en el seu moment?
Sí, he tingut diverses èpoques. Jo recordo al meu pare li agradava molt la tecnologia i amb 6 o 7 anys es va comprar un Spectrum d'aquells que eren com de plàstic i que havies de carregar els jocs amb una cinta de caset, i allà vaig començar a jugar, em va agradar molt, i després a l'adolescència vaig tenir una fase com més rebel de dir, no, els videojocs ja no m'agraden, ara m'agraden altres coses, i després en 25 o així vaig comprar-me, em van regalar de fet una consola i em vaig tornar a enganxar. I aproximadament passats els 30 vaig començar a fer vídeos de Call of Duty a YouTube perquè m'agradava molt i no li agradava a ningú més del meu entorn i tenia ganes de compartir-ho, i des de llavors han sigut una inspiració, un entreteniment, feina i també un objecte d'estudi, fins i tot diria, i ara amb els meus fills doncs una eina d'educació i una preocupació també al mateix temps, com passa amb quasi qualsevol cosa que té a veure amb l'educació.
Com que això va d'emprenedors, per tant et puc presentar també com a emprenedor a tu, no?
Sí, clar, he anat fent el meu camí i per tant considero que ho he de ser, vaja.
Home,
tècnicament ho soc. Sí.
T'hi estàs guanyant la vida.
Sí, sí, tant i tant, sí, sí.
I per tant, això de guanyar-te els calés i pagar la hipoteca de casa a través de les vius és molt estressant o no?
Sí, sí que és una mica estressant, i a més aquella mentida que et diuen que, bueno, no sé si la Conxi i el Ferran estaran d'acord, no? Però això de no, si treballes del que t'agrada no treballaràs mai més. Jo crec que és el revés, jo crec que si treballes del que t'agrada no tindràs hobbies mai més.
Exacte. No pares, exacte.
Sí, llavors no sé exactament si és bo o dolent, però és el que hem escollit i per tant, no ens podem queixar.
Què opines de tot aquest boom dels fenòmens dels youtubers? Hi ha crítiques les que vulguis, ego, evasió fiscal, etc. Però tu també hi veus coses bones en aquest món? O quina és la teva opinió al respecte?
Sí, en té moltíssimes de bones. Resumint molt ràpidament, donar veu a gent que normalment no la té. És a dir, sí que hi ha molts youtubers que són, diguem, mainstream i que són part del sistema, diguéssim, però també hi ha molta altra gent que ha trobat una veu i hi ha un factor de representació de gent que normalment no tenia veu i que ara no depèn de ningú perquè se l'escolti, i això està molt bé. Comunitats, molta gent, sobretot durant la pandèmia, molta gent que ha connectat, que ha pogut trobar companyia, que ha pogut trobar una forma d'expressar-se, una forma de créixer, una forma d'identificar-se a través dels creadors de contingut, que està molt bé. I el fet de tenir més oportunitats en quant a la creació de contingut i que no ens haguem de fiar només del contingut dels mitjans de comunicació tradicionals, que està bé, però està bé també que hi hagi més opcions. Jo li veig moltes coses bones. És veritat que molt poca gent s'hi pot dedicar, però el fet que hi hagi gent que s'hi pugui dedicar ja de per si és quelcom bo. I de retruc, també el fet que els videojocs deixin de ser una cosa de friquis a ser un tema absolutament mainstream en un període, podríem dir, de 10 anys, també és una conseqüència molt bona d'aquesta cultura dels creadors de contingut.
Quins gustos són els teus? Quins jocs t'agraden més? Què és allò amb el que realment més interès hi poses?
Jo abans t'hagués dit esportius i shooters, Call of Duty i NBA, i ja està, a mi m'agrada molt l'esport i he après molt d'esport a través dels videojocs, però ara, si sóc sincer, jugo a mòbil, o sigui, només jugo a mòbil. Jugo al Team Fight Tactics, jugo a Marvel Snap, jugo al Brawl Stars, jugo als escacs al mòbil, que per mi és un videojoc també, és a dir, la realitat és que pràcticament només jugo a mòbil, perquè és el més pràctic i és el que s'adapta més al tipus de vida que porto, però m'interessen tots els jocs. Ara estic rejugant The Last of Us, m'he acabat l'1 una altra vegada i ara estic tornant a jugar al 2 i estic obert a tot tipus de videojocs, però sense ser el que jugo més és
mòbil.
Sí, ja l'he provat, ja l'he provat una miqueta, sí, tant i tant.
Conxi Ferran, preguntes curtes amb respostes curtes a poder ser. Quan heu trigat a llançar aquest videojoc nou?
2 anys.
Si les grans creadores de videojocs no han llançat cap producte amb un plantejament tipus el vostre, pot ser que la gent no li interessi aquest tipus de plantejament?
Sí, ho han fet amb altres productes. El que passa és que el principal acostuma a ser franquícies de jocs que ja porten molts anys amb una temàtica molt concreta.
Posem-hi números a Rollbox. Quan sou treballant en el projecte i què hi diu al final del compte de resultats?
Vale. Hem sigut 9 persones, en el moment més alt, i 6 professionals experts externs. I la compte de resultats encara no parla bé. Necessitem vendre més.
M'han dit que teniu, l'has dit, em sembla el nom ja, que és aquest assessor de primera divisió que cada setmana us fa un seguiment del projecte.
Sí, és en Scott Bales, ell porta 30 anys a indústria, i ara també tenim
en Rainer Anderson
en tota la part d'art per ajudar-nos en la direcció d'art.
Estem molt contents.
On puc comprar el videojoc?
A Steam Store. És per PC i en Windows.
Com fer el màrqueting d'aquest videojoc sense el pressupost dels gegants del sector?
Uau, aquest és un dels reptes més grans. Jo et diria el 50% fer producte, 50% fer màrqueting. Aquí és events, generadors de continguts, com el Rock, l'Old Consumer, que està aquí amb nosaltres, i molta activitat d'ajustar missatges a xarxes, notes de premsa, etc.
El Ferran viu a Barcelona, la Conxi a Cubelles. Teniu clar que el vostre mercat és el món?
Des del dia 1. Aquest món, aquest mercat és global, sí o sí.
Plans de futur de Rollbox, quins serien?
Estem treballant amb els següents projectes, sí. També estem...
amb un prototipus ara mateix i, bueno, estem amb la cerca de públicies i aquestes coses, sí.
L'última, el grup de WhatsApp de la feina és el mateix que el grup de WhatsApp de la família o no?
No va això? Grup de WhatsApp de la feina és un, i que no és ni WhatsApp, fem servir un altre, i el tema família és diferent, totalment, sí. Les coses de la vida, que en diem. Parlar de la vida s'ha de parlar fora de la feina.
Tornem al Rock. Volia saber la teva opinió respecte a si el videojoc i el concepte de violència van necessàriament junts.
Quan parlem de violència no sempre parlem de morts o de sang explícita, no? Sinó que hi ha una reflexió bastant interessant sobre per què tots els videojocs, o la gran immensa de videojocs, la forma de progressar és destruir coses o atacar coses o esquivar que t'ataquin, no? I bueno, doncs hi ha la teoria de que és una cosa cultural, hi ha la teoria que és una cosa de com neix i qui juga i com es vol enfocar des d'un punt de vista de màrqueting, però per desgràcia estan associades l'una a l'altra. Per desgràcia dic perquè els videojocs poden ser molt bonics i poden construir, i la violència doncs tendeix a destruir, no? I això ha fet també bastant mal a molta gent, a que molta gent es miri els videojocs d'una forma diferent. Quan els hi expliques que hi ha jocs en els que no hi ha violència, en els que no has de matar, en els que no has de fer tot això, molta gent et mira estranyat. I aquest és un prejudici basat en part en una realitat que hem d'anar mica en mica canviant. Però la resposta curta és que sí, és que hi ha aquest vincle.
Roc, tu també tens fills, has dit, eh?
Sí, 2.
I quina combinació o què els hi deixes fer en el món dels videojocs i què no els hi deixes fer en aquest moment?
És molt complicat. Primer, perquè no sé si ho estem fent bé. Jo crec que tots els pares fem el que podem i creuem els dits i resem perquè funcioni. El que nosaltres fem és intentar que puguin extraure les coses bones i que no els afectin les coses dolentes. Clar, això depèn de cada nen. Per exemple, la meva filla, que té 6 anys, ella gaudeix dels videojocs una estona i després se'n cansa i ja està. I, per tant, li hem d'estar molt poc a sobre i simplement li hem de dir, doncs, vigila amb el que fas i explica'ns a què jugues i ja està. Mentre que al meu fill li encanten, en gaudeix, aprèn moltíssim, es desenvolupa moltíssim, però li costa moltíssim frenar. Diguem que de moment és incapaç de frenar. Llavors hem de posar molta energia en els límits, en els límits de
com el més important, el més difícil és frenar, no? Frenar, em sembla.
Sí, passa com passava millor. Sí.
Clar, però explico que és el cas d'ell. És a dir, no tots els nens són així. El meu, en concret, sí. Llavors, posem molta energia en això, en que ell entengui per què li costa frenar, en que ell entengui quin és el perill de no frenar, sense prohibir, limitant, però que ell entengui el límit i el sentit darrere del límit, i, bueno, és molt complicat.
Conxi, tu defenses que hi ha potencialitats educatives bones en els videojocs?
Jo penso que n'hi ha moltes de bones, sí. Sí, sí.
Com,
realment,
per exemple?
Doncs desenvolupes capacitat de concentrar-te. Tens molts inputs, moltes coses que has de saber atendre. Has de gestionar els recursos i els mitjans que tu tens. Fas una gestió de recursos sense donar-te ni compte, no? L'estratègia que apliques. I després, quan estàs també amb diverses persones, és una nova forma de socialitzar, que per això nosaltres també el rol de Vox ho vam crear i ho tenim en compte. No? Socialitzem en un món i oferim un context on l'experiència pugui ser el més positiva possible, no? I que no hi hagi tanta toxicitat, que a vegades també es produeix, no? amb entorns d'aquest estil. Això va ser una mica la motivació. No?
Roc, hi coincideixes?
En el cas del meu fill, per exemple, a ell li ha anat molt bé la gestió de la frustració. A ell li costava molt entendre que les coses no són com ell vol sempre o com haurien, no funcionen com estava previst que funcionessin. I en això, per exemple, jocs com el Team Fight Tactics o com el propi Pokémon Unite, l'han ajudat molt a entendre que jugues amb altra gent i l'altra gent no sempre farà el que tu vols. I, per exemple, Teamfight Tactics té un factor de sort molt gran, que tu pots fer el pla que vulguis, però si després no surt, t'has d'adaptar. I en el cas seu concret, això li ha anat molt bé, aquest aprenentatge. Després, tota la part mental d'aquell, ell pensa estratègies i el seu cap va a mil, doncs això es veu potenciat pels videojocs, no? Però el que vull dir és que cada nen hi pot trobar coses diferents i és feina dels adults veure què li podem oferir i veure si n'està fent un bon ús perquè en treguin el màxim potencial, però el potencial hi és, vamos, per descomptat i des de molts angles diferents.
Sí, i la veritat, els videojocs no és només per nens i grans, eh? Vull dir, sí, tota aquesta part d'adaptabilitat d'altres edats i adolescents i més grandets també va fent falta, eh? Vull dir que sí que és cert i que n'hi ha.
Sí, a mi, si em permeteu, aquí sí. Jo penso que passa també com en el seu moment quan sortien els mòbils per primer cop, no? Allò que dius, és tecnologia, és quelcom que jo no entenc, el meu fill sí, i ostres, com... Llavors, el que fa el Roc, per exemple, em sembla que és algun molt important que es faci, i és aquest punt de com a pare o mare, ostres, què és el que juga? Entendre'l mínimament per saber què és el que li estic oferint.
Exacte.
Perquè dins de tot el món del videojoc hi ha un element principal que és la presa de decisió. I tothom pren decisions a dins d'un joc i això també, a vegades, doncs et permet explorar totes aquestes coses, com en el cas que ens explicava el Roc.
Aquí sí que jo el que recomano és que el teu fill o la teva filla t'expliqui
claro,
de què
explora,
va el joc i per què li agrada i què sent mentre ho fa i així se sentirà més partícip també de la presa de decisions i se sentirà més escoltat. Si és, no ho entenc, no hi pots jugar, el nen se sent totalment desprotegit i totalment ignorat. No?
Roqui, la pregunta seria, l'aposta que han fet el Ferran i la Conxi de fer un joc que és precisament un joc que no mata sinó que salva vides, tu li veus viabilitat o no?
Sí, home, clar, la idea és bona, té un missatge, a mi m'agraden molt els videojocs amb missatge i està molt bé i a més que l'hagin fet ells mateixos, doncs això està molt xulo i al final passen molts grans videojocs, ara potser ja no tant, però de dir, vaig fer el joc que jo volia fer, que no existia i jo volia que el fes algú i com que no el feia ningú el vaig fer jo, no? I a mi aquest punt de partida em sembla molt, molt xulo i el fet, doncs, això, de curar, i entenc pel poc que hi he jugat, que també hi ha un missatge, doncs, evidentment, ecologista i de cuidar el medi ambient, està molt bé.
De cuidar-nos, sí. I de cooperar, eh? Ja el curar el planeta i el cooperar amb la civilització que et trobes.
Exacte.
Ferran, Roc, juguem una mica o no?
Sí, si voleu, sí. No sé si seré capaç, però...
A veure.
Sí. Llavors, el joc, com que és online, diguem-ne, ens connectarem a un servidor i d'allà ens juntem. Està tot muntat perquè només puguis juntar-te amb els teus amics, no et trobaràs mai amb algú que no coneixes, i aquí ens trobem.
Esteu junts.
Ja estem aquí junts.
On som, doncs?
Doncs ara ens trobem a dins de la nau, que sempre estem a l'òrbita del planeta, i doncs ara baixarem cap a aquest planeta de Solarus i començarem a curar aquesta primera zona.
Què tal els gràfics, Roc?
Bé, prou bé. Em va sorprendre, perquè sent un projecte petit, normalment els gràfics és on es pateix més, però m'agraden molt els colors i està prou bé.
Ens hem escarrassat aquí.
Sí, es nota.
On som ara? Què està passant?
Doncs ara estic acompanyant-lo per aconseguir el tratge concret que necessitem ara. Ah, mira, ja t'has equipat, fantàstic, ja està. Apanyat, així, que arreglat.
De què estàs equipat ara, Roc?
Tinc l'energia, superpoders, diguéssim.
Llavors ara, amb el tatge aquest que s'ha aconseguit ara fa un moment, amb el que podrem començar a curar alguns elements.
Aquests arbres no m'agrada perquè vaig jugar i em van matar.
No, llavors, per exemple, aquesta planta sí que clar. la podem curar com a tal. T'has d'aproximar, et sortiré aquí per curar-la. Un cop curem aquestes plantes en concret, per exemple, passen de fer-nos mal a curar-nos, llavors ens generen aquests espais. Ara està aquí intentant-ho.
La planta està aquí i
no, ja l'he curat. No vol. Veus que bé?
Llavors cada tratge, diguem-ne, té un minijoc diferent, una manera de curar diferent, i llavors el que estem fent servir ara és una espècie de raig per protegir a la llavor de la corrupció que hi ha al seu voltant, i un cop ho fem, doncs podem curar, com per exemple ara aquí, a l'arbre que estava curant jo.
No, ja m'estan matant. No m'agrada aquest planeta. El vull curar, però agradar-me no m'agrada, ja t'ho dic ara.
Llavors, un cop cures tota una primera zona, totes les criatures, tot allò que t'estava atacant, ja no ho fa.
Roc, t'han matat o no?
Sí. No, potser l'expressió no és m'han matat. M'he mort, jo, anant una cosa que no m'havia d'anar.
És fàcil, és intuïtiu, atrapa, com ho veus?
Sobretot, jo crec que és un joc que es gaudeix més si jugues amb gent que... Si jugues amb algú que ja en sap i et va ajudant, no?
És un joc que al principi costa una mica, la porta d'entrada és una miqueta dura, és veritat, hi ha una part aquí que encara doncs, es podria treballar molt més, però un cop ja arribes al planeta i ja entens el que comenta el Roc, un cop ja entens el que tens davant, sí que ens hem trobat gent que deien sí, juguem 2 hores, i estaven 3 hores i encara estaven allà jugant.
Jo m'he ficat dins d'una casa i ara no sé sortir. Frustra molt quan veus que la gent no juga com tu tenies pensat i dius, però com?
Prepareu-vos perquè ningú jugui com tu havies esperat que jugui, que és que el jugador també està creant la història d'alguna manera. Exacte. I això ho has de saber entendre com a dissenyador. No tot serà... Perquè si és una línia que tu vas seguint, també es fa molt avorrit, no? Perquè llavors ja no hi ha decisions.
El divertit és tu explorar. I...
Jo he de confessar que no miro els tutorials, eh? Jo sempre dic que el joc ja m'ensenyarà com
jugar. Molt bé. Escolteu, ho haurem de deixar aquí perquè el temps se'ns tira a sobre.
Molt bé.
Però tant el Roc com el Ferran com a la Conxi m'agradaria fer-los una última pregunta, sempre fem la mateixa a tots els podcasts, que és la de quin és el lema, quina és la frase, quin és el... no sé, l'energia que et dona força per aixecar-te cada matí i ser emprenedor en el món dels videojocs.
Comenceu vosaltres.
Sí, no, jo per mi, mira, som una gota que pot canviar el món al final, i això m'ajuda molt a cada dia aixecar la finestra i a pensar que enllacem generacions.
Jo és que no m'agrada avorrir-me. I la meva vida laboral és molt entretinguda. Llavors, cada dia, a veure què em toca avui. La meva motivació és cada dia fer una cosa diferent i gaudir-la.
Ferran.
No, la meva és poder crear mons i que la gent pugui viure altres aventures, coses que en la vida diària no podria, i crear doncs, aquests espais.
Roc Masseguer, altrament dit Outconsumer. També gràcies, Conxi, per ser avui aquí amb nosaltres, i Ferran també. Una abraçada a tots tres i molta sort en els vostres projectes.
Moltes gràcies per convidar-nos.
Gràcies, adeu.
La Conxi ja ho ha dit, el 50% de la feina és llançar el producte, però l'altre 50% és promocionar-lo. I d'això és del que parlarem ara, és la secció del Víctor Puig, director de Consulting and Content d'Atsmurai, i aquestes són les seves 3 recomanacions per derivada també, per tant, els 3 aprenentatges que en podem treure després d'analitzar l'estratègia de promoció del videojoc de la Conxi i el Ferran.
Tip number 1. Cal donar l'enhorabona a la Conxita i al Ferran per aprofitar una indústria d'entreteniment tan potent com els videojocs per difondre els valors que els agraden i per plantejar propostes constructives i ecologistes com les del seu joc. Tot i així, si hagués de mencionar 3 punts dels quals altres emprenedors poden aprendre de la presència online de Roll the Box, evidentment el primer començaria per la web. La web... que parla d'un videojoc en català, però només està en anglès, crec que és bastant millorable. Crec que un tema tan visual com els videojocs demana també que la web tingui un disseny més atractiu. Estem davant d'una plana web que és la típica one page, és a dir, hi ha una sola plana on hi ha tots els continguts organitzats amb una seqüència, i el que ens trobem és que hi ha algunes coses que segurament podrien ajudar a millorar-la, no? Per exemple, junten esdeveniments amb els premis en una mateixa secció, i això li treu molt de valor als premis, i em juraria que falten premis a la web. Hi ha alguna falta de tipogràfica, i el call to action, el botonet que ens ha de portar per comprar el joc a la plana de Steam, és també millorable i es podria anar col·locant en diversos jocs d'aquesta plana web.
Tip number 2.
El que em preocupa de la presència de web fora de les seves planes corporatives i de producte és la presència en les planes web on es parla de videojocs, no? I aquí l'equip de la Conxita i el Ferran està fent un esforç per contestar els reviews que no els són del tot favorables, no? Tant a Steam com a Discord, que és aquesta comunitat sobre videojocs, estan rebent molt feedback que els pot ajudar a millorar el producte i a millorar també la comunicació del producte. I una de les coses que fan bé és contestar aquest feedback des del respecte d'una manera constructiva.
Tip number 3.
Si analitzem la presència en xarxes socials de Roldebox, també trobarem punts que poden ser millorables. No? A la plana de LinkedIn, en el seu resum, no es menciona el joc per enlloc, sent l'únic producte que ara tenen. Els continguts de LinkedIn són massa llargs i tots tenen un enllaç que després va a la web. És millor fer un contingut més curt i més punyent i després afegir aquest enllaç per ampliar la informació a qui ho vulgui. No? Ens trobem que els mateixos continguts que estan publicats a TikTok són els que es fan servir a Instagram, i això li treu molta potència al seu canal d'Instagram. Cada xarxa té uns codis propis que cal respectar, i el que funciona amb una no té per què funcionar directament amb l'altra.
RAC més 1, RAC and Go. RAC and Go. Ara sí, punt i final al podcast. Followers de RAC and Go, moltes gràcies per seguir-nos a través de l'app i la web de RAC més 1. Ja ho sabeu, busquem gent valenta disposada a canviar el món sense por i amb valentia. Aquí ens hi trobareu. Fins la propera.
RAC més 1 us ha ofert RAC and Go, el podcast sobre startups amb Oriol Llop, amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.